La poesia plana sobre la vida fulgors d'altres mons. T'esclata els ulls, també. Estrelles d'aigua aixugades a la cala de la infantesa. Quan retuts tornen els àngels ja sense sal, sense ales, i tu intentes agafar-ne les ombres, penjalls, els fils d'estendre les paraules, l'hora que més voldries revocar. Els morts que et pugen per les cames, baldament omplis la nit de colomes blanques, tot esperant una espurna de foc que t'encengui el poema.
Bé, avui, amigues i amics de Tirant de Llibres, avui és dia 21 de març. Dimarts 21 de març. I, per tant, avui és el Dia Mundial de la Poesia, dia proclamat per la UNESCO. Sabeu que cada any es tria un poema i aquest poema es tradueix en moltíssimes llengües. I avui s'ha triat aquest poema, aquest any s'ha triat el poema de l'Antònia Vicens, que és una escriptora de Mallorca, de Santallí, nascuda el 1941, una escriptora autodidacta que al llarg de la seva vida ha compaginat l'escriptura amb feines molt diverses. Doncs ella ha estat l'encarregada de fer aquest poema, aquest poema en què intenta definir què és la poesia i que, amb aquest poema llegit per la Mercè, una de les tècniques de la Biblioteca de Sant Celoni, l'Escorxador, hem començat, comencem, de fet, el programa d'avui.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de Llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Com dèiem, avui és dia 21 de març, dimarts 21 de març, i som a Tirant de Llibres, a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Avui és el programa número 327. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit. Saludem aquí a la gent que ens està escoltant quinzenalment. Hem de dir-ho així, eh? Cada 15 dies fem aquest programa. Aquesta vegada que hem dit el francès, el 327, ja són un bon gruix de programes. Saludem també a la Gemma Grau, que fa la nostra feina de tècnica excel·lentment, i tota la gent, els quatre corresponsalies que cada setmana que fem el programa doncs intervenen. Des d'aquí saludem doncs a tothom. Esperem que això que ara comença a llegir el francès sigui interessant. Dir també que aquest programa es remet per Ràdio Vitamènia també el diumenge a les 9 del vespre, a la freqüència, no remet per internet, remet per freqüència modulada, 91.5 de la FM, i també he de dir que aquest programa té la coproducció de la xarxa de la comunicació local.
Molt bé, doncs sapigueu de tota manera que aquest programa el podeu sentir sempre que vulgueu a la ràdio La Carta, de Punt 7 Ràdio Sant Celoni, que no cal que us espereu el fet que l'emetin per alguna d'aquestes emissores que hem citat,
sinó que però després del dia que toca l'emet.
Ah, això sí, us heu d'esperar un o dos dies, em penso que és.
Un dia.
A partir de l'endemà ja el podeu sentir tot el dia, com si voleu tot el dia el podeu posar 10 vegades. Bé, doncs el programa d'avui és un programa molt atapeït, el començarem amb l'apartat de literatura catalana, perquè en Joan ens vol parlar dels 100 anys de Pedrolo, l'escriptor de Manuel de Pedrolo, tan important per a la nostra cultura del segle XX. I què seria de Tirant de Llibres sense les cròniques? Tenim quatre cròniques avui, les quatre cròniques des del País Valencià, amb la nostra benvolguda Empar Murelló, des de Catalunya, amb la nostra benvolguda Sílvia Romero, des de la Franja de Ponent, amb l'Octavi Serret, i des de les Illes Balears i Pitiuses, amb en Pau Badell. Però és que, a més, després d'aquestes cròniques, avui tenim literatura i cinema. Avui toca parlar d'un llibre que, de fet, no és recent, però que és un llibre que ha tingut un cert recorregut, en el sentit que aquí a Catalunya va ser representat al teatre Poliorama, fa alguns anys, el van portar a dalt dels escenaris, i no cal que us digui que és una obra de teatre, és una obra d'Alessandro Barico, que es diu Novecento.
No confondre amb la pel·lícula Novecento, que és una altra pel·lícula, diguem-ne, de tipus social, que té dues parts i tal, que és de Bertolucci, em sembla que és.
Ah, bé, doncs de fet, d'aquest monòleg, que és una obra teatral, se'n va fer una pel·lícula.
Sí.
Se'n va fer una pel·lícula que, de fet, no és del Bertolucci, és del Tornatore.
Tornatore.
Giuseppe Tornatore. I es diu La leggenda del pianista sull'oceano. O sigui, la llegenda del pianista al damunt de l'oceà. Ah, ja en parlarem més tard. Bé, avui en Joan ens vol parlar de la llista de llibres que han tingut un gran èxit, per tant, han estat venuts moltíssim a les llibreries aquest mes de febrer.
Si ho farem des de la llibreria Mont de Llibres de Manacor. Manacor, parlarem d'aquest llibre, d'aquesta llista de llibres més venuts.
I acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari. Dins del noticiari volíem fer un especial esment d'aquesta certa polèmica que hi ha hagut aquestes últimes setmanes pel fet que s'ha difós el possible autor, l'autoria, el nom de l'autor de la novel·la cavalleresca catalana del segle XV, Curial Güelfa, que durant molts anys ha estat sempre un misteri, sempre quan parlaves d'aquesta novel·la deies que era anònima. Doncs bé, ja veureu que hi ha hagut una certa polèmica entre diferents especialistes que n'han parlat. I acabarem el programa amb la frase. Som-hi.
Literatura catalana.
Bé, avui a Literatura catalana parlarem de Manuel de Pedrolo. N'hem parlat algunes vegades aquí, ha sortit moltes vegades, de fet no algunes, no. Bastantes vegades hem parlat d'aquest autor perquè és un autor important dins de la nostra literatura i, per tant, ara que passa un esdeveniment important, doncs que encara més n'hem d'esmentar-ho. Fa 100 anys que va néixer, per això és el centenari del seu naixement. Va néixer, però encara no... és una mica... L'any que ve serà el centenari, però ja es comencen a preparar coses. Va néixer el primer dia d'abril de 1918. Per tant, per això diem que hi ha una mica de decalatge, però vaja, s'ha de fer amb temps les coses, si no després surten mal fetes. A l'Aranyó.
Catalans de 1918, que deia Foix.
Exactament, exactament. Catalans, un altre català nascut en 1918, exactament. Va néixer, doncs, Manuel de Pedrolo, un dels autors més prolífics en els diferents àmbits que hi pugui haver en la literatura catalana, autor des del famós, conegut, supervenut i conegudíssim autor del manuscrit del segon origen, que dintre d'això, cal dir encara que un milió d'exemplars, és una obra menor, dins el conjunt de la seva obra, que se'n va més del centenar de títols, també, per tant, clar...
No fa pas massa en van parlar d'altres obres d'ell, en aquella col·lecció de ciència-ficció, aquell programa.
Exactament, i tu també en vas parlar d'una obra de teatre.
Sí, sí, és que va fer teatre, va fer poesia, va fer de tot.
De fet, és un home total, vull dir, amb el que feia de literatura, bàsicament sort n'han tingut de tenir-lo, i que ens quedin les seves obres. Així, doncs, ben aviat haurem de començar a parlar de l'any de Pedrolo, i per això us oferim algunes claus d'allò que segur que es farà i allò que s'hauria de fer, que són diferents. Perquè Pedrolo és un autor que suscita grans passions entre els seus seguidors, però té una obra molt àmplia, poc accessible, això és molt greu, i sovint poc coneguda, també greu. Castigada, d'una banda, per la censura franquista, de fet, moltes obres no les van deixar publicar pel franquisme, simplement les prohibien, altres les censuraven, o sigui, això no es pot dir, això tampoc, això també s'hi va trobar, i d'altra per l'esdevenir editorial del país, pel qual Pedrolo sempre va ser una figura incòmoda, per la seva posició insubornable dins de l'independentisme d'esquerres. Això també s'ha de tenir en compte, perquè moltes d'aquestes editorials no eren independentistes ni eren d'esquerres. I, és clar, publicar una persona així doncs sempre va ser més dificultós que sigués entès que l'obra està per sobre de la ideologia d'una persona. Tot i que no se'n farà el nomenament oficial fins a final d'any, Jordi Coca, un gran estudiós de l'obra de Pedrolo, va fer molts anys, fa una obra que es deia Pedrolo perillós, amb un interrogant, Per tant, serà el comissari d'aquest centenari. Coca coneix molt bé l'obra pedroliana i, per aquest llibre que acabo de dir, Pedrolo perillós, Coca no està sola en aquesta commemoració, perquè es crea una comissió executiva i un consell assessor del centenari. Això em sembla bé. No cal personalitzar les homenatges amb una sola persona, sinó que com més gent intervingui, gent que entengui, evidentment, doncs millor. Tot i que encara no se'n saben els noms, ben segur que algunes persones vinculades a la Fundació Pedrolo hi tindran cabuda. Ara estic pensant a la seva filla, l'Anaïs Pedrolo, que és una persona que molt implicada amb l'obra del seu pare. De moment, Coca ha explicat que no es farà, o sigui, unes coses que no es faran i unes altres que sí que es faran. Diu, el plantejament del centenari és no fer res que sigui fum. Per això no farem cap gran exposició, que solen ser molt costoses i que només duren el temps que estan exposades i, amb sort, es fa un catàleg sempre a correcuita. Això no ens interessa. En general, volem aconseguir que després del centenari hi hagi una lectura nova de Pedrolo i que arribi a les generacions més joves. Això és molt important. Els joves han de conèixer Pedrolo. I no només pel manuscrit, sinó per totes les seves obres. En aquest sentit, serà cabdal de resituar la figura de l'escriptor que, segons Coca, és estigmatitzada pel fet que va escriure molt. Per l'èxit del manuscrit del segon origen, també està estigmatitzat per això, i també pel fet que sovint és un autor experimental difícil de llegir. Fals. Fals. No és difícil de llegir. Hi ha autors, com sabem, els que estem aquí, que són molt més difícils de llegir que Pedrolo, per exemple, i altres, no?
Foix.
segons quins poemes, déu-n'hi-do. Són les tres coses principals que hem de corregir, diu Coca, que ja va rebent propostes i que el comissari voldrà omplir els forats que no arribin a tapar-se en d'altres àmbits. Nosaltres no farem tampoc moltíssimes coses, sinó que aprofitarem tot allò que es fa des d'uns altres indrets i ens ocuparem de cobrir els àmbits que creguem que cal cobrir. Parla també de coses que es podien fer i coses que no es podien fer. Per exemple, Àlex Martín és un professor de català a la Universitat de Salamanca i màxim especialista sobre la novel·la negra catalana. Busca la complicitat de la Universitat Ramon Llull i del professor i escriptor Rafael Vallbona per fer una jornada al voltant de la novel·la negra i les literatures de gènere a partir de l'obra de Pedrolo. Per tant, Martín està intentant arribar a temps a publicar el seu estudi sobre Manuel de Pedrolo i la novel·la negra. Pedrolo, juntament amb Rafael Tassis i Jaume Fuster, i la seva vinculació amb la novel·la gènere negre en català foren els objectes de l'estudi de la tesi doctoral que acabem d'esmentar, que ha publicat l'estudi dedicat a Tassis. Rafael Tassis, novel·lista policíac, que està això editat a crims.cat. i que treballa en donar forma literària al material pedrolià. Per exemple, Vallbona assegura un article de l'any passat a El Mundo que el fill de l'existencialisme profundament sartrià, no cristià, sartrià, de Sartre, Jean-Paul Sartre, la cultura catalana dominant és incapaç d'assumir que un home de plantejaments radicals sigui també el que més ven, el més popular. Potser aquesta és una de les claus de l'oblit de l'escriptor, també des del punt de vista acadèmic. Per altra banda, la periodista Bel Savalla, que ha dedicat els darrers temps a estudiar la figura de l'escriptor, per la biografia que prepara, assegura que era força avançat al seu temps, i tant. Va publicar un llibre que es deia Amor fora ciutat, que parlava de la relació homosexual entre un jove que ha de marxar de la ciutat on devia perquè estava estigmatitzat per aquest fet. Per tant, això parlem, clar, no parlem d'ara, parlem dels anys 50, 60, vull dir, clar, aquella època era molt més dur, tot això. I per tant, és important que remarcar això. I potser per això, diu, no va encaixar mai del tot. Ell volia contribuir a posar la literatura catalana al nivell de qualsevol altra literatura, i en això va esmerçar bona part de la seva vida. Estava al dia d'allò que escrivia nord enllà i, per tant, coneixia la literatura que es feia a Europa i al món i també a l'altra banda de l'Atlàntic. També cal dir que hi haurà una sèrie d'actes literaris. Segurament, diu, el gruix del centenari és un dia d'actes... Aquí n'haurem de parlar, això, ja quan vagin sortint tot el programa, això només és una introducció. Al voltant de l'escriptor, però de moment n'hi ha dos de prou importants. El Festival de Novel·la Negra de Tiana dedicarà la seva 6a edició a la figura de Pedrolo i d'altres pioners de la novel·la negra en català a casa nostra, com els que ja hem dit abans, Rafael Tassis, Jaume Fuster, Maria Aurèlia Campmany, Maurici Serraïma, etc. També està revist que es parli de l'autor de Joc Brut en una de les sessions del festival Febrer Negre a Mallorca, a Mallorca, en un acte a la Universitat de les Illes Balears i després un acte alta en públic general a Palma. Amb quasi tota la probabilitat, el 2018 també se'n recordarà en altres trobades literàries al gènere del país, com per exemple el Vi fa sang. I què hi hauria d'haver-hi? Doncs que Perelló està tornant popular ho demostra la nomenclatura d'arreu del país. I aquí passa, i això és un article que sortia a Vilaweb, que parla de tot arreu on hi ha el nom de l'autor. I està a biblioteques, també està a escoles, també està a jardins, està a parcs, està en molts llocs. Carrer de Manuel de Perelló, institut Manuel de Perelló. Però aquest reconeixement només s'ha produït al Principat i no a la resta del país. Per tant, Perelló és un nom aprofitable per a batejar el que calgui. Podríem dir, però el programa Teatre de Llep, programa Manuel de Perelló. No, això no ho farem, però sí que convé recordar aquest nom. I posar a fer la llista de desitjos s'hauria de complementar en tres projectes editorials d'alta volada. La recuperació dels 11 volums de la sèrie Temps Obert, que parteix un bombardeig inicial a una ciutat i de les múltiples possibilitats que es deriven segons les seves conseqüències i que esdevé una obra magna de Perelló. Això és una obra introbable. Si no, la llibreria està vell. No hi és. La recuperació dels 4 apòcrifs, també són 4 llibres més, i dels 3 anònims. Si es fa això, déu-n'hi-do, que anem quasi a la vintena de llibres, si es torna a editar tot això, serà una bona cosa que es podria fer. I així, juntament amb el que prepara Coma Negra, es tenen totes les sèries perellianes disponibles per als sectors contemporanis. Totes les sèries que havia fet tornarien a estar en venda i, per tant, es podien comprar. També seria desitjable que Perelló rebés un gran homenatge als festivals literaris i teatrals més importants del país. Vesa Negra seria un espai fantàstic per parlar de la seva obra negra. El Festival de Poesia hauria de recuperar el Perelló poeta, que aquí se'n parla poc, mentre que a la temporada alta s'hauria de poder estrenar alguna obra perelloiana. Posats a donar idees, el més fàcil seria encarregar algun espectacle a partir de la correspondència de Perelló aplegada en diferents volums i que és un testimoni de primer ordre de les dificultats culturals en ple franquisme, aquí i a l'exili. També seria desitjable que alguna de les 16 obres teatrals de l'autor anessin pujant als escenaris d'arreu del país, com sembla que sí serà i que per descomptat el TNC aculli algun obra en caràcter de recuperació i vindicació del dramaturg que després es pugui veure a la resta dels països catalans, és a dir, que es programi i es pensi amb voluntat de poder ser girada, que faci la gira. I per acabar, la llista de desitjos també seria interessant que l'autor fos més conegut entre els ciutadans del país des d'un primer més popular i més complex. Per això caldria reclamar el darrer gran audiovisual que s'ha fet sobre la seva figura, Manuel de Perelló, Trencant l'oblit. Es torni a projectar en una hora de màxima audiència, que hi hagi visites massives d'escolars a l'espai Perelló, que acull el Castell com a vella, com que vella, i posats a fer, i com a idea, per si s'hi posen bé, una recuperació poètica reivindicativa musical de l'escriptor a càrrec de David Fernández, Borja Penalba, David Caño, etc. Bé, com que somies de franc, doncs poden demanar moltes coses. En tot cas, penso que és el moment de reivindicar una gran figura desconeguda en molts aspectes. Només aquí hem parlat de l'Homela Negra, però també hem parlat de teatre, i té la poesia, té tantes coses, té assaig, té moltes, diguem-ne, obres que són desconegudes, les famoses sèries que hem pensat aquí de 11, 4 i 4 i 3. En fi, totes aquestes obres haurien de tornar a estar, diguem-ne, vigents. I que, ja que no el tenim amb ell, com que ens quedi la seva obra, que és el que ens importa a vegades més d'un autor. Independentment de que la vida té un cicle i ja l'ha acabat, però la seva obra no. La seva obra ha de tornar a sortir i tothom hauria de conèixer-la.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim la primera de les cròniques d'avui, concretament la crònica des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Morelló. Bona vesprada, Empar.
Molt bona vesprada, molt bona vesprada a totes i tots, com esteu? Nosaltres ja hem passat l'eufòria fallera, ja hem cremat les falles, aquestes primeres que han sigut de la UNESCO, patrimoni de la UNESCO, ja ha passat tot l'embolic fester i ja sembla que tornem a la normalitat, diguem-ne, cultural, quotidiana. No tinc massa coses a contar-vos, perquè, clar, estem encara de ressaca fallera, però us diré que tenim un congrés de filologia catalana, el congrés d'estudiants, que serà el 4, 5 i 6 d'abril a València, homenatge a Manuel Sánchez Guarner. Ja sabeu que Sánchez Guarner era un home que deia que la nostra llengua no mor perquè no guanyi nous parlants, sinó mor a conseqüència d'aquells que deixen de parlar-la, no? De qui la parla, que no està tan compromès. Doncs, l'homenatge, el congrés homenatge al Sánchez Guarner, que si la gent es vol apuntar serà, com dic, 4, 5 i 6 d'abril. I després tenim una altra cosa, i és que tenim les jornades d'onomàstica, que també coincideixen pràcticament aquests dies. Seran el 7 i 8 d'abril, les organitza l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i seran a Elda Petrer, que estan pràcticament juntes, ¿vale? Estan pegades, ho organitza la Universitat de València també, el Politécnic, juntament amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Es parlarà sobretot de toponímia i antroponímia i es posarà ja les conclusions de les comunicacions presentades i un poc tota l'actualitat al voltant de la toponímia i l'antroponímia del País Valencià. Més coses que us he de contar. Doncs, se presenta aquesta setmana el llibre La llum de les estrelles mortes, de Josep Manel Vidal. És una nova publicació que farà la llibreria Sancet. Serà demà dimecres, serà a les 7 de la vesprada. En realitat, parla de les ficcions que hi ha a la literatura, un poc de la màgia que fan els escriptors a l'hora d'escriure, d'allò quotidià i allò previsible, de les coses que tenim més a l'abast, però també de les que ens resulten inexplicables d'alguna manera, no? I també aquesta setmana, a la mateixa llibreria Fanset, es publica un altre llibre, en aquest cas un poemari, que es diu Romandràs, de Josep Maria Picó Conejero, a les 6 de la vesprada igualment, el dia 23, a l'octubre. Josep Micó és una persona que ha publicat ja altres obres, altres llibres, a mi m'agrada prou. Estarà també Abel Dávila, que és un altre premiat i autor de poesia fantàstic, d'origen cubà, però fantàstic. Aquest poemari del Josep Picó, Romandràs, se'l considera una de les millors col·leccions de poemes on l'autor homenatja la seva família. Diuen que és un viatge vital, que és un retrobament en les essències, un retrobament en la seva cultura, una reconciliació i un retrobament amb la seva història familiar. I bé, aquesta setmana amb aquest llibre us deixo. Espero poder parlar amb vosaltres d'aquí a 15 dies i contar-vos moltes més coses i moltes més novetats. Adéu.
Molt ben, pare. Doncs escolta, moltes gràcies per la teva intervenció i d'aquí 15 dies hi tornem. A reveure.
Bé, tenia el nostre corresponsal de Barcelona, de Catalunya, la Sílvia Romero, que ens parlarà de novetats interessantíssimes que es fan per aquest territori. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Com que en les darreres corresponsalies us he parlat bàsicament de novetats literàries i presentacions de llibres, potser que avui canviï una mica el registre per no ser tan monotemàtica. Però, tot sigui dit, us asseguro que les presentacions de llibres, ara que ens anem apropant a Sant Jordi, són un dels plats forts de l'activitat cultural actual. Però avui us parlaré d'un parell de festivals literaris. Per començar, tenim la nova edició del festival El Vi fa Sang, anomenat també el Festival de Novel·la Criminal en català i que se celebra a l'Espluga de Francolí, a la comarca de la Conca de Barberà. Els objectius que es marquen als organitzadors d'aquest festival són ben clars. Fer la pròpia aportació a la difusió i potenciació de la literatura criminal en català, que no té res a envejar a la que es fa en altres llengües, però en canvi ha de competir al mercat en inferioritat de condicions. Per l'altra banda, maridar literatura de gènere amb bon vi. I com que el festival se celebra a l'Espluga de Francolí, es pretén donar a conèixer els vins que s'elaboren sota la denominació d'origen Conca de Barberà. I en tercer lloc, potenciar el patrimoni museístic, el patrimoni natural i el patrimoni històric de l'Espluga de Francolí. Quines activitats hi podem trobar? Com correspon a un bon festival de literatura, una mica de tot. Taules rodones sobre temàtiques relacionades amb el gènere, presentacions creuades de novetats literàries criminals, visionat de curtmetratges catalans dins el cinema criminal, rutes literàries, signatures de llibres, lliurament de premis, teatre criminal. Voleu que continuï? O ja n'hi ha prou? Jo crec que amb aquestes dades generals ja us podeu fer una idea de la dimensió d'aquest festival i crec que el millor fora que féssiu un cop d'ull al programa. Però anem a pams. Aquesta tercera edició del festival El Bifassang, tot i que té algunes activitats prèvies, s'inaugura oficialment el divendres 24 de març i està en actiu fins diumenge 26 de març. Té lloc, com he dit, a l'Espluga de Francolí i per consultar el programa complet, activitats, horaris, espais, ponents, col·laboradors, podeu entrar a la web www.elbifassang2017.wordpress.com. I ara passem a l'altre festival del qual us volia parlar. Aquest es ve celebrant des de l'any 2002 amb gran èxit de participació i de públic. Estic parlant del Cosmòpolis 2017, la Festa de la Literatura Amplificada, un festival en aquest cas que tindrà lloc entre dimecres 22 de març, és a dir, demà, i diumenge 26 de març. Però què és exactament això del Cosmòpolis? Ben senzill. En el Cosmòpolis, la literatura és la protagonista en tots els seus vessants i els organitzadors aposten per un concepte de literatura amplificada, és a dir, totes aquelles manifestacions de la paraula, sigui oral, impressa o electrònica. Aquest festival, ja des de la seva primera edició, acostuma a reunir escriptors, poetes, filòsofs, científics, músics, cineastes, dramaturgs, contacontes, dibuixants de còmic, guionistes, periodistes, actors, bibliotecaris i editors. Tots ells, professionals disposats a debatre sobre temes claus de la nostra actualitat. On té lloc el Cosmòpolis? A Barcelona, concretament al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, tot aprofitant la diversitat d'espais que ofereix i, per tant, potenciant el que els organitzadors anomenen una programació contínua, ja que realment has de triar i prioritzar a quina activitat assistir, cosa que sovint té com a efecte col·lateral haver-te de perdre alguna altra que s'està celebrant en un altre espai del Cosmòpolis. No cal que digui gaire cosa més. Us adreço directament a la web del festival on hi trobareu tota la informació. www.cosmopolis.cccb.org. I per avui deixo aquí la corresponsalia. Si aquest cap de setmana teniu ganes de literatura, ja sabeu, cap al Bifassang o cap al Cosmòpolis. Ens retrobem en un proper Tirant de Llibres. I mentre, viviu intensament les lletres. Fins ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies per la teva intervenció. Interessantíssim tot el que ens acabes de dir.
M'ho estic apuntant i tot.
Et farem cas i mirem de si podem anar-hi a assistir a aquestes recomanacions tan interessants. Fins d'aquí 15 dies.
Literatura i cinema.
Bé, doncs ja tornem a ser literatura i cinema. Ara feia temps que no fèiem aquest apartat. Bé, avui hem de parlar d'un llibre que no és recent, és un llibre que ja té uns anys. Concretament aquest llibre va sortir l'any 94, 1994, imagina't, jo estava començant la carrera. Imagina't. Doncs és un llibre, de fet és una obra de teatre, un monòleg, d'Alessandro Baricco, aquest autor italià. L'obra es diu Novecento, un monòlogo. La tenim editada a l'editorial Feltrinelli, Universal Econòmica Feltrinelli.
En català no serà,
Sí, sí que hi és, sí, en català, sí. En català va sortir publicada l'any 2000 a l'editorial La Magrana, en traducció de Mercè Canella, i el títol és Novecento, un monòleg. O sigui que sí que la tenim. Però jo, el que tinc aquí davant és la versió italiana.
Bé, i com que és un especialista de la llengua italiana,
tu... Home, especialista tampoc, encara diguem-ne que sóc estudiant, Doncs ho tenim editat per Feltrinelli, d'aquesta editorial italiana, i el té un preu de 6,25 euros. El que passa és que, clar, en català segurament el preu deu ser semblant, però no, potser no és exactament el mateix. Bé, el número de pàgines és reduït, són 62 pàgines, i, com dic, és un monòleg, per tant, es llegeix en un no res, es llegeix en una tarda, encara menys fins i tot.
Moltes hores.
Aleshores, l'hem posat a l'apartat de literatura i cinema perquè aquesta obra de teatre, aquest monòleg de l'any 1994, va ser portat al cinema l'any 1998, una pel·lícula dirigida per Giuseppe Tornatore, que es diu La llegenda del pianista a l'oceà. Concretament, el títol original és La llegenda del pianista sull'oceano. Està basada, com diem, en aquest monòleg d'Alessandro Barico. El guió és del mateix director, Giuseppe Tornatore. La música és d'un compositor famós, Ennio Morricone.
Conegudíssim.
Conegudíssim, sí, sí, sí. I és de l'any, com dic, 1998, producció d'Itàlia i Estats Units. És llarga, dura bastant, dura 125 minuts. I, de fet, els actors més importants serien Tim Roth, com a personatge protagonista. Tenim també Clarence Williams III, Peter Bonham, Alberto Vázquez, Kevin Magnelli, vaja, de tots aquests que acabo de dir, el més conegut és el Tim Roth, bàsicament. Bé, i m'agradaria, abans de començar a parlar d'aquesta obra i de la pel·lícula, de sentir una peça musical. Una peça musical que, de fet, com us podeu imaginar, forma part de la banda sonora de la pel·lícula. No la sentirem sencera, sinó simplement un trosset per ambientar-nos. Doncs estem sentint la banda sonora, allò que diuen en italià la colonna sonora, la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Per cert, el nostre centre de dades ens acaba de passar la informació més concreta sobre el preu del llibre en català. El preu és un pèl més car que en italià, de 7,51 euros. O sigui que l'original en italià 6,25 i en català 7,51. Clar, hi ha la feina del traductor, suposo, que s'ha de pagar. Bé, doncs, és una obra de teatre que comença l'any 1927, el gener de 1927. Tu, Joan, suposo que estàs al cas que a principis del segle XX hi va haver molts italians i molta altra gent arreu del món que se'n va anar a fer les Amèriques. És a dir, se'n va anar a intentar buscar fortuna a Amèrica i molta gent va anar a intentar viure allà. I en aquell moment van començar a sortir problemes ja d'immigració.
Sí, sí, moltes ciutats americanes, per exemple, que parles d'aquest continent, hi ha l'Italy.
Ah, exacte, sí.
La petita Itàlia, de Nova York, que vam estar-hi, quan vam anar allà a menjar una pizza, dic, ja que estem al barri italià, doncs, sí, però això passa a tot arreu, passa a tot arreu, a totes les ciutats, no? A Washington, passa segurament que a Los Angeles, a San Francisco, sempre hi ha el barri italià.
I el barri xinès, també.
També, el barri xinès també, sí.
Bé, doncs, aquest és un dels temes de l'obra, la misèria. La misèria que provoca aquests viatges que fan anar d'un lloc a l'altre a migrar per intentar trobar una vida millor. El que passa és que aquesta misèria dels emigrants a vegades fa fer coses terribles, com per exemple abandonar una criatura acabada de néixer. Aquesta obra de teatre passa amb un vaixell. El vaixell es diu Virginian. De fet, és el lloc on passarà tota l'obra des del principi fins al final, com aquell qui diu. Suposo que recordeu que quan ha començat a sonar la banda sonora, aquesta música que ara mateix estem sentint, se sentia una trompeta. Perquè, de fet, a la pel·lícula surt el narrador, hi ha un narrador que explica la història del protagonista. No coincideix el protagonista amb el narrador. El protagonista és un personatge que es diu, té un nom una mica peculiar, un nom una mica llarg, es diu Danny Boothman T.D. Lemon 900.
Carai.
Ara explicarem el nom. En canvi, el narrador, ja ho dic bé, és un tal Tim Tooney. I aquest Tim Tooney és una persona que toca la trompeta. I de fet forma part de l'orquestra, en podríem dir així, d'aquest vaixell, l'orquestra del vaixell Virginian. És ell qui comença l'obra de teatre. De fet, a la pel·lícula es veu clarament, surt ell a l'inici de la pel·lícula, i per qüestions de dificultats econòmiques s'ha d'anar a vendre la trompeta en una mena de lloc on es poden empenyorar objectes, i allà comença a sonar una música, i aquesta música és d'algú que ell coneix, és del 900, el protagonista d'aquesta obra. Llavors el venedor de la botiga li demana que li expliqui la història d'aquest 900, d'aquest personatge, i és llavors quan comença a explicar-li la història. Sí? Bé, doncs, qui era aquest 900? Doncs és aquest infant. És aquest infant que van trobar abandonat a dalt d'un vaixell, al damunt d'una capsa, una escàtula de cartona, que diuen, una capsa de cartó italià, i en la capsa posava T.D. Limoni, o sigui, T.D. Limoni. Devia ser una marca, potser una marca de beguda o el que fos. Qui el va trobar? Qui va trobar aquest infant? Doncs el va trobar un mariner negre, un mariner negre molt alt, de Filadèlfia, que es diu Danny Boothman. I aquest home decideix que una de les úniques coses que li pot donar a aquest nen, que han trobat a dalt del vaixell, és el seu nom. I li posa el seu nom com a primers noms. El que passa que llavors, com que l'han trobat amb aquesta capsa que diu T.D. Limoni, decideixen afegir aquestes lletres en el seu nom. I llavors un mariner li diu: escolta, i per què no li poses també, li afegeixes en el nom el dia que l'has trobat, que és un dimarts? I diu: no, diu, això no m'agrada gaire. Diu: en comptes del dimarts li posarem el segle. El segle, ja sabeu que el segle XX es diu Novecento, en italià. Llavors li posen aquest nom, Danny Boothman T.D. Lemon 900, és el nom d'aquest personatge.
Novecento, segle XX?
Novecento és exacte. En italià, per parlar del segle XX és el Novecento, per parlar del segle XIX és el Ottocento.
I 21?
Ostres, ara m'has mort.
Bueno, te preguntava que ho podia...
No sé quin nom... Normalment aquestes etiquetes es posen després. Es posen a posteriori.
Sí. Després.
No sé quina etiqueta s'han inventat, però fins ara ha estat així. El 400, el segle XV, el 500, el segle XVI, el Renaixement, 600, 700, 800, és així. Ja des de l'època de Dante, el 300. Bé, doncs el cas és que aquest personatge, Danny Boothman, T.D. Lemon 900, de fet, el que s'explica en el llibre és bàsicament la seva vida. És un personatge molt curiós per algunes de les coses que diré ara. Mai de la vida no ha baixat del vaixell. Durant tota la seva vida, es passarà tota la seva vida vivint a dalt del vaixell. Mai vol baixar del vaixell. I la pregunta és per què. Ens interroguem de per què no vol baixar del vaixell, no? Bé, una de les idees que pots treure d'haver llegit l'obra és que creu que el món que hi ha fora del vaixell és un món massa gran per ell, i sembla que tingui por d'aquest món tan gran, on no sabria trobar el seu espai per viure més o menys tranquil. Bé, el cas és que hi ha aquest personatge, hi ha el noi que toca la trompeta d'aquesta orquestra de l'Atlantic Jazz Band, Llavors s'explica el nom d'aquest personatge, que és el pianista, s'explica qui el va trobar, s'explica també què passa quan té 8 anys aquest nen, i és que el capità del vaixell diu que ja n'hi ha prou, que no pot ser que aquest nen hagi estat tota la vida dalt del vaixell i no hagi baixat mai. Diu: a veure si tindrem problemes algun dia, no? I decideix lliurar-lo a les autoritats d'immigració, o les autoritats dedicades als nens petits, que tenia cura dels nens petits de la ciutat de Southampton, perquè aquest vaixell, el Virginian, anava fent la volta entre Anglaterra i Estats Units diverses vegades a l'any. Sí? El cas és que el noi se n'assabenta, el noi ho sent, sent aquestes intencions del capità, i s'amaga. I quan venen els oficials a buscar-lo, no el troben, i han de baixar amb la cua entre cames, sense haver agafat el nen. Bé, llavors s'explica la coneixença entre el narrador i el protagonista. S'explica, recordo, aquell moment en què es coneixen, el dia que es coneixen, que hi ha una tempesta fortíssima al mar i decideixen fer una trapelleria. Decideixen fer una... El que fan és el piano a la sala de ball està fixat al terra, amb una mena d'elements metàl·lics que el subjecten al terra. I decideixen desfermar-lo, el piano. I llavors, a mesura que el vaixell es va movent, el piano es va movent també, fins que impacta diverses vegades contra la paret i trenca, hi ha una gran trencadissa de vidres. Llavors, quan apareix el capità i els esbronca, òbviament, per aquesta malifeta que han fet. Bé, però més important que això, que les malifetes d'un noi, són les seves qualitats especials. No només és un geni a l'hora de tocar el piano, perquè diu que és capaç d'interpretar les obres d'una manera molt profunda, de treure el més profund d'aquelles melodies i que deixa tothom captivat. Sinó que, a més, és capaç, diuen, de saber escoltar la gent, de saber llegir la gent. Aquest noi fa una cosa molt curiosa. Encara que no ha baixat mai del vaixell, és capaç de donar-te detalls d'allò més significatius i d'allò més curiosos. Per exemple, quina olor fan determinats carrers de Londres un dia que hagi plogut, després de la pluja. I clar, tu li preguntes, però que has estat a Londres? I diu, no hi he estat mai. Simplement m'agrada escoltar la gent, fixar-se en allò que diu, els detalls, fixar-se en les olors, fixar-se en les imatges. És molt observador i és capaç, encara que no hagi anat a molts altres llocs, és capaç només d'escoltar allò que diu la gent, de fer-se una idea de molts detalls que potser a altra gent li passa desapercebut. Els passen desapercebuts. Bé, llavors hi ha una escena important i és que apareix un agricultor que es diu Buster, que diu que aquest agricultor no havia vist mai el mar. I diu que en un moment determinat ell treballava en un poble d'interior i diu que en un moment determinat va haver d'anar fins a la costa i diu que al veure el mar per primera vegada va quedar sorprenent, va quedar sorprès, molt sorprès. Diu que li va fer una, no diré una angúnia, però una sensació que no s'ho pensava. Aquella immensitat. Diu, no m'hagués pensat mai. I quan li explica d'aquesta manera Novecento té ganes de sentir la mateixa sensació. Té ganes de baixar del vaixell i des de terra endins veure la immensitat del mar. No us explico si acaba baixant del vaixell o no.
Sí. Això després de la publicitat.
Bé, el cas és que...
Fa el 8 TV.
L'any 1933, el trompetista, Tim Rooney, el narrador, decideix que n'hi ha prou de viatjar tocant amb l'orquestra d'aquest vaixell i decideix allò, posar el cap al seu lloc, decideix anar a viure en un poble, a terra ferma, casar-se, tenir fills, i per tant diu que la seva vida al vaixell ja s'ha acabat. Llavors passen molts anys en què no sap absolutament res de què li ha passat a Novecento ni de què li ha passat al vaixell. Passen els anys i en l'època d'entreguerres se sap que han fet servir el vaixell, el Virginian, com si fos una mena d'hospital de guerra, un hospital flotant. Se sap que està en molt mal estat i se sap que l'hauran d'enfonsar. Aquest vaixell no es pot mantenir i l'hauran d'enfonsar. L'omplen de dinamita. I què passarà amb Novecento? Novecento no havia sortit mai del vaixell.
Però deus que es casa després i se'n va.
No, el narrador. El protagonista.
Ah, el protagonista.
El protagonista és el que toca el piano. El Novecento és el que toca el piano. En canvi, el narrador és el que toca la trompeta. Sí? Són diversos personatges que hi ha dins d'aquesta orquestra. Sí? Sí, no? Sí, la música també és important amb aquesta obra. Resulta que, com que tothom sap que toca tan bé, s'ha fet un nom, el seu nom ha corregut com la pólvora, fins i tot hi ha un personatge que és el Jerry Roll Morton, que es diu que és l'inventor del jazz, que no se'n sap avenir que aquest noiet que treballa amb un vaixell pugui arribar a ser més famós que ell. I fan un duel, hi ha una mena de duel, un duel en el piano. Sí, a dalt del vaixell es té lloc un duel, però un duel musical, és clar.
Amb pianos.
Amb els pianos, sí. Tots dos toquen, i ja no us diré res més. No us diré qui guanya el duel, perquè llavors estaria explicant més coses de les que tocaria. Bé, doncs, com dèiem, el missatge, la temàtica d'aquesta obra, bé, és que la vida és molt gran, la vida és immensa, a vegades la vida és difícil, i a vegades cal resignar-se a la pitjor opció, que a vegades no hi ha opció, sinó la pitjor, la menys dolenta, la més dolenta. L'autor ens fa entendre la misèria dels emigrants, s'explica com en el viatge d'anar de Londres cap als Estats Units, diu que a vegades el vaixell quedava sense cap cortina, sense cap cortina, sense cap llençol, perquè els emigrants que havien arribat al vaixell sense res, una davant i l'altra de darrere, agafaven els llençols o agafaven les cortines i aprofitaven aquesta tela per fer-se els seus propis vestits. Mira, fins on arribava la misèria, en certa manera. I aquesta misèria que dèiem, no? Fins on arriba que per evitar una altra boca per mantenir o per evitar els tràmits burocràtics que podien haver-se trobat quan arriben a l'entrada dels Estats Units, perquè clar, aquell nen havia nascut en el vaixell, decideixen abandonar el noi a la seva sort en el vaixell. I no explicaré com acaba, perquè al final, clar, imagineu-vos el final, el vaixell ple de dinamita, quan el narrador s'assabenta que estan a punt d'enfonsar el vaixell i no se sap què ha passat amb Novecento, decideix anar a dalt del vaixell, a veure si el troba, a veure si parla, a veure si hi és a dalt del vaixell, a veure què ha passat. I fins aquí puc explicar. Ja veieu, hi ha aquest monòleg.
Es troben, vaja.
Es pot trobar. Per cert, aquesta obra la van portar al Teatre Poliorama, a Barcelona.
Ah, sí?
La van representar el gener del 2001. Saps aquell actor que es diu el Jordi Bosch, que em penso que és?
Sí.
Que ha fet moltes telesèries de TV3, també.
Sí, sí.
Em penso que ell participava també en l'adaptació del Novecento que van fer el Poliorama. El 2001, fa 16 anys d'això. I evidentment, ja ho dic, tenim la traducció al català de la Mercè Canela, a l'editorial La Magrana, l'any 2000, aproximadament per uns 7 euros, 7,51 euros. Doncs ja ho veieu, una història de la literatura italiana contemporània. Alessandro Baricco és un autor molt conegut a l'Itàlia d'avui en dia, ha escrit llibres molt coneguts, per exemple té un llibre que es diu Oceà, un altre que es diu Seda, per exemple, sí, Seda, Oceà, aquest Novecento, Homer, Ilíada, veritablement ha fet moltíssimes obres, és un dels autors italians més coneguts avui en dia, Alessandro Baricco, i hem cregut que valia la pena de parlar d'aquest autor i d'una obra de teatre, aquí tirant de llibres. Per cert, de teatre en parlem força poques vegades aquí.
Sí, no,
i també valia la pena,
val la pena, sí,
de fer-ne una mica d'esment.
Bé, amb aquest ritme tan sincopat és la tonada de l'entrada de Llibres Més Venuts, aquesta vegada de la setmana, els Llibres Més Venuts de la setmana que ens proporciona la llibreria Món de Llibres de Manacor. Diguem-ho com els agrada que diem aquesta ciutat, Manacor. Bé, això és... Comencem pels llibres de ficció, en direm 10 de cada un. De ficció tenim Tu no ets una mare com les altres, de l'Angelique Shosworth, Campana. Possiblement aquest llibre sortirà pel Tirant de Llibres, que és un llibre que ens interessa molt. Un altre seria El laberint dels esperits, de Carlos Ruiz Zafón, de Columna. La tercera, podríem dir, La família Amat, de Tomeu Matamales, edicions Món de Llibres número 4. Món de Llibres, 4 no, 4 és el que ve ara. 4. Els hereus de la terra, d'Ildefonso Falcone, Rosa dels vents. El número 5, Les noies, d'Ian McLean, d'editorial Anagrama. El 6, 2084, La fi del món, de Bowen Sansal, d'edició 62. El número 7, Sóc aquí, de Jonathan Safran Foer, editat per Amsterdam. El número 8, Una vida millor, d'Anna Gabaldà, d'edició 62. I el número 9, Negre, de Rosa Pagès, edició Món de Llibres. S'ha sortit dos llibres d'aquesta editorial. I 10, Els desposseïts, de Dylan Borbély, d'editorial Periscopi. I finalment anem als llibres de no ficció. 10 llibres més. Primer, Homo Deus, de Yuval Noah Harari, de 1962. 2, Parir amb humor, de Carles Capdevila, de Campana. El tercer, Born to Run Memòries, del nostre estimat cantant Bruce Springsteen. Això està fet amb El Paso. El 4, Morts agraïts, de Johann Matthias Clement, edició Món dels Llibres. El número 5, La felicitat després de l'ordre, de Marie Kondo, Ara Llibres. El número 6, L'amor et farà immortal, de Ramon Gené, ara llibres també. El número 7, Somnis en temps de guerra, de nom difícil de dir, Nugugi Vationgo, Raig Verd, Raig Verd Editorial, Somnis en plural, en temps de guerra. Busqueu per aquí pel títol. 8, Desconeguts a la porta de casa, de Sigmund Bauman, Editorial Arcàdia. Això parla sobre el tema dels refugiats. El dia 9, Immanuel Kant, Pere Lluís Font, Editorial ARPA. I 10, i últim volum que recomanem, és Volar en cercles, de Jean Le Carré, famós, diguem-ne, historiador de novel·les policíaques, editat per Edicions 62. Fins aquí, l'espai.
La crònica.
Bé, tenim ja al micròfon la seva envolguda company, a la Franja de Ponent, que ens explicarà notícies interessants d'aquell territori. Bon vespre, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret, aquí al Matarranya, a la Franja. Esta nit us voldria recomanar un llibre que va eixir el mes de desembre passat, que es diu Rèptils i amfibis a la Terra Alta, una aproximació a l'herpetologia meridional. Està fet per dos germans, Ana Maria García Codina, Joaquim García Codina, de Corbera d'Ebre, i té el pròleg del Gustau Llorente. És un llibre molt interessant perquè, a part de parlar-nos dels rèptils i amfibis, és un estudi fet, la part, diguem-li, més tècnica apareix, lògicament, i bueno, el que sí que tenim és un apartat d'antropologia molt interessant, un apartat de literatura, perquè ens parla de lo que és rèptils i amfibis, que altres autors com Desideri Lombarte i tants altres han aprofitat a base de llegendes i d'històries relacionades en els verins i tot tipus d'històries relacionades en els rèptils, tant morts com vius. I a part d'això trobareu un apartat farmacèutic, farmacològic, en tots els estudis i les receptes també, receptes en tisanes, de... Bueno, està... tot el que és relacionat en els verins d'estos rèptils i tot el relacionat allà on se troben. Està molt bé, és molt curiós, no solament és Terra Alta, sinó inclou també el que és la part del Matarranya. I bé, això ha publicat una d'edicions, s'han fet i s'estan fent presentacions per tot arreu. Fa poc, crec que fa 10 o 15 dies se va fer a Barcelona, esta setmana passada se va fer a Reus, s'ha fet a Lleida, ara falta la part, m'imagino que... no sé si arribaran a Girona, però la qüestió és que el llibre està agradant moltíssim, és molt gràfic, està fet, ja dic, per dos jovens, molt jovens, estem parlant de que no arriben als 30 anys, i bé, és d'agrair, perquè a més tenim tota la simbologia, tenim, veus, mitologia, art, literatura i cultura popular, això és a l'apartat número 6, a la pàgina 89, És molt interessant, a mi m'ha agradat moltíssim i bueno, tenia ganes de que el coneixereu. Pues bé, si teniu l'oportunitat, compreu-lo i si no ja ho sabeu, al Serrat Llibres lo trobareu i te'l podem enviar on vulgueu. D'acord? Pues venga, d'aquí 15 dies tornem.
Fantàstica la teva introducció. Des d'aquí doncs, esperem que la setmana que ve ens tornis a explicar coses tan interessants com la que acabes de fer perquè segur que tothom t'ho agrairà. Fins d'aquí 15 dies.
Bé, ja tenim a l'altra banda del satèl·lit el nostre benvolgut company des de les Illes Balears i Pitiuses, en Pau Badell. Bon vespre, Pau.
Benvinguts una setmana més en aquesta agenda poètica i començam, com no, amb poesia. Avui, dia 21 de març, és el Dia Internacional, Dia Mundial de la Poesia. Començam ara mateix s'està duent a terme un correvers al poble... seria ciutat ja, a la ciutat de Manacor, per tots els establiments que s'han adherit, més d'una vintena de poetes recitaran, s'exaltaran, cridaran versos arreu del poble. Així mateix, a la llibreria Lluna, a 7:45 del capvespre, dia 24 de març, es presenta el poemari Alda Merini, La Terra Santa. Traducció de Nora Obert i Àngels Escandell. Estaran acompanyades del poeta Lluís Cervera per a la presentació. Així mateix, l'aposta de Dia Edicions per aquest Sant Jordi és el llibre de contes Sangassa, un llibre que recull 6 autors d'arreu dels països catalans. En aquest cas és Núria Cadenes, de País Valencià, Anna Carreras, de Girona, Carles Alsaura, de Mallorca, Joan Jordi Miralles, Manresà, Lucia Petrelli, italiana fincada de Mallorca, i Jaume Sapons, a Lorda, conegut mallorquí resident a Barcelona, a Vilafranca del Penedès, en aquest cas. És un llibre que de comanda, que s'ha escrit expressament amb 6 contes sobre sang. També va amb una coberta del pintor Albert Pinya. Aquest llibre es presentarà per primera vegada al bar Trespol de Palma a 8:15 del capvespre. Intervendran Jaume Sapons Alorda, Lucia Pietrelli, Carles Alsaura i l'il·lustrador Albert Pinya, a més de l'editor, que en aquest cas sóc jo. Això serà, record, dia 29, a 8:15 del capvespre al bar Trespol. El 31 de març es presenta a la llibreria No Llegiu de Barcelona, també és la primera presentació del llibre La carn i el goig, de Miquel Boussà. Recordem que és un escriptor de culte i que ara s'ha descobert el seu primer poemari, escrit el 58, que havia restat perdut. La presentació serà a 8:15 del capvespre a la llibreria No Llegiu. I per acabar la recomanació d'aquesta setmana i canviar una mica de registre de llibres, recomanem la lectura dramatitzada del text de Setmana Santa que va fer Blai Bonet l'any 1980. La lectura serà a càrrec del famosíssim actor Toni Gomila. Això es durà a terme a l'església del Roser, l'església gòtica del poble de Santanyí, el 2 d'abril a 8:00 del capvespre. Cal reservar entrada, encara que és gratuït. És una activitat organitzada per la Fundació Blai Bonet Cases Museu. I res més, fins d'aquí uns dies. Salut!
Molt bé, Pau. Doncs moltes gràcies per la teva intervenció. En prenem nota i d'aquí 15 dies hi tornem. A reveure!
El noticiari.
Comencem doncs parlant del noticiari amb una aplicació de mòbil. Moltes vegades ho diem i sembla que siguin coses molt tecnològiques, però fa referència a molt lligada al nostre programa. És l'aplicació que es diu CatalApp. CatalApp. És l'aplicació per avaluar l'atenció en català als establiments comercials. L'aplicació de la plataforma per la llengua configura una classificació de comerços i serveis segons la responsabilitat lingüística. Coincidint amb el Dia Mundial dels Drets del Consumidor, la plataforma per la llengua ha estrenat fa uns dies una aplicació mòbil per valorar l'atenció oral, escrita i virtual d'establiments comercials segons l'ús que fan del català. S'anomena CatalApp i servirà als usuaris per ponderar i comentar l'ús del català que fan 1,5 milions de comerços i establiments. Ho torno a repetir, 1,5 milions de comerços i establiments geolocalitzats per l'aplicació als territoris de parla catalana a partir dels que té indexats Google. Amb l'aplicació es podran identificar i classificar els comerços segons la responsabilitat lingüística de cadascun i orientar amb aquest criteri les opcions de consum dels usuaris. L'entitat confia que contribuirà a fer que l'ús del català assoleixi els llindars de normalitat als comerços i a més àmbits de concurrència pública, hospitals, biblioteques, etc. Segons estudis lingüístics recents, a les demarcacions de Barcelona i Tarragona, només un 56% dels comerços tenen la retolació informativa en català, tot i ser un requisit legal. I tan sols el 40% atenen en català. A Girona i Lleida, les dades són substancialment més altes, si supera el 80% dels comerços. La directora de la plataforma per la llengua, Neus Mestres, considera que l'aplicació pot tenir dues virtuts. D'una banda, reconèixer i felicitar aquells establiments on ho fan bé, cosa que per la veritat vol dir fer públic més enllà d'aquest entorn digital, fer-ho públic, però també pot ser una eina de pressió per als establiments que no ho fan bé, diu Mestres. Permet que aquests comerços puguin adaptar-se i fer un canvi per atendre en català. Si el mercat ho demana, si els ciutadans demanen ser atesos en català, els establiments reaccionaran, confia la directora. És com si diguéssim un trit advisor lingüístic. Aneu Mestres a comprar la funció d'aquesta aplicació amb el web de ressenyes del TripAdvisor i recomana les recomanacions d'hostaleria i restauració. De la mateixa manera, allà hi pots valorar la qualitat del menjar, de l'atenció o els lavabos, que també moltes vegades oblidem com estan els lavabos en alguns restaurants. Amb la nostra aplicació pots valorar si t'atenen en català o no.
Bé, la següent notícia que voldríem comentar, de fet, és una notícia doble. Una notícia, primer, de la qual ens assabentàvem a finals de febrer. I és que, com dèiem fa una estona, tota la vida s'havia dit que el Curial de Güelfa era una novel·la anònima. I resulta que hi ha hagut un estudiós que estava fent la tesi doctoral, un tal Abel Soler, que ha fet una tesi doctoral que es diu La cort napolitana d'Alfons el Magnànim, el context de Curial de Güelfa. Es veu que ha dedicat 4 anys a investigar, a fer aquesta investigació. Aquesta tesi ocupa 5.200 pàgines. I es veu que es va presentar al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València i serà publicada per la mateixa universitat, per la Diputació de València i per la institució Alfons el Magnànim. Es veu que, bé, l'autor del Curial de Güelfa sempre havia estat un misteri durant molts anys, però algunes teories ja apuntaven que qui l'havia escrit era valencià. L'any 2008...
Com el Tirant de Llibres. El Tirant Lo Blanc
de Josep Martorell.
Sí, el programa Tirant Lo Blanc.
El 2008, el catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València, Antoni Ferrando, ja va defensar que l'autor del Curial de Güelfa no era de Barcelona ni de Vic, sinó que era valencià o aragonès. Soler s'ha documentat amb altres escrits d'aquest suposat autor en Diego d'Àvalos, nascut a Toledo l'any 1414 i mort a Nàpols el 1484.
I aquest ha fet Curial, ho fas en català.
Sí, perquè era un valencià d'adopció. Ah, es veu que coneixia perfectament el valencià. En Diego d'Àvalos. Això és el que diu aquest senyor, l'Abel Soler. Diu, Soler s'ha documentat amb altres escrits d'aquest personatge, en Diego d'Àvalos, sobretot una novel·la que va escriure entre Nàpols i Milà entre els anys 1445 i 48 i altres títols de la seva biblioteca. Soler ha comprovat que els personatges de ficció que apareixen a Curial de Güelfa remeten a personatges històrics relacionats amb la biografia d'aquest camarlenc, d'en Diego d'Àvalos. La novel·la només es conserva en un còdex al voltant de 1450. El nom d'Àvalos es pot unir al de Marc, Joanot Martorell, Jaume Roig, Joan Ruiz de Corella o Sor Isabel de Vinyena, entre d'altres, del segle d'or de les lletres catalanes, catalano-valencianes, que va tenir com a escenari la cort i la ciutat de València i la cort de Nàpols, on la meitat dels cortesans van ser valencians que van ocupar càrrecs importants. Tant Soler com Ferrando han explicat que ara els tècnics de la Biblioteca Nacional d'Espanya, on es conserva el còdex de la novel·la, hauran de decidir si fan canvis en la catalogació. Per als investigadors de la Universitat de València no hi ha cap dubte sobre el fet que Àvalos n'és l'autor. Ferrando ha assegurat que no hi ha cap document que certifiqui que Àvalos és l'autor del Curial de Güelfa, però que tampoc n'hi ha cap que asseguri que Ausiàs Marc és autor de les seves poesies o Cervantes del Quixot. Això diu l'Antoni Ferrando. Bé, aquesta era la notícia que sabíem a finals de febrer, que de fet jo la vaig divulgar als meus alumnes, perquè clar... No, una persona que s'ha passat 4 anys investigant sobre aquest aspecte, que ha trobat algunes proves, no diré concloents, però que sembla que apunten en aquesta direcció. I quina sorpresa va ser la meva quan fa uns dies, el dia 11 de març, avui és 21, fa 10 dies, va sortir un article al diari Ara, on la Lola Badia, catedràtica de literatura de Filologia Catalana i medievalista de la Universitat de Barcelona, doncs en aquest article es diu que dir el nom de l'autor de Curial de Güelfa és gratuït i acientífic. La filòloga Lola Badia rebat la tesi de la Universitat de València que certifica quin és l'autor.
Amb argument, suposo.
Bé, ara... Ah. Diu, però Lola Badia, diu, afirmar que Àvalos és l'autor del Curial de Güelfa és un exercici gratuït, acientífic i partidari de la filologia espectacle. És com els que volen demostrar que Colom era català, afirma. Diu...
Però és que és veritat que Colom era català.
Això estic llegint la notícia ara, la notícia de l'ara. Diu, la presentació de la Universitat de València ha aixecat polseguera. Tot i que Soler, l'autor de la tesi, reconeixia que es tracta d'una deducció, i per tant d'una hipòtesi, també es mostrava taxatiu, perquè no hi ha alternativa possible. Totes les peces de les peces li encaixen, els valencianismes, el tipus de paper que es feia servir, el coneixement de la geografia llombarda, l'escut heràldic, els detalls de la biografia d'Àvalos. Fins i tot van demanar a la Biblioteca Nacional d'Espanya que en canviï l'atribució. I la Lola Badia diu: molesta que una hipòtesi s'esbombi i se li doni una importància que no té. Diu l'autora, diu Lola Badia, autora de l'edició crítica i comentada de l'obra A Quaderns Crema, l'any 2011.
Que dic que era anònima, clar.
M'imagino,
esclar. Llavors, clar, si diu li assimil la plana, això no agrada a ningú.
Es veu que la catedràtica de la Universitat de Barcelona veu en la maniobra de la Universitat de València un pas més en l'obsessió per demostrar la valencianitat de Curial a Güelfa. Un ingenu propòsit d'apropiació provinciana, diu. Diu, per a ella és evident que l'obra es deu a la cultura de l'entorn del magnànim, però era marcadament internacional, amb una llengua de cultura prestigiada, alta. Diu la Lola Badia, el català del Curial és el millor del de Catalunya i de València, una llengua volgudament supradialectal, explica. Per això és un error magnificar l'interès dels localismes, que podrien ser obra del copista de l'obra. Lola Badia fins i tot denuncia que hi ha hagut irregularitats en la difusió de la tesi, que ha de ser inèdita i en canvi ha tingut un article a la revista de l'IEC, i que no hauria de tenir més de 300 pàgines, quan la de l'Abel Solen té 5.200. Però el que preocupa Badia i els seus col·legues del grup de recerca de literatura i cultura catalanes medievals, format per professors de diferents universitats, és constatar que a la factoria d'on emergeixen aquestes notícies no funcionen amb els sistemes de valoració acadèmica normals. La notícia bomba i la filologia espectacle la troben pertinent, afirma. Amb el descrèdit de les humanitats, treballar amb seriositat i responsabilitat és una feina dura, i això no ens va a favor. Només falta que visquem en l'era de la postveritat, lamenta Lola Badia.
Bé, jo no sé qui té raó ni qui no en té.
Jo tampoc ho sé.
És un tema que per nosaltres també queda una mica... En tot cas, ara quan parlem de Curial i Güelfa hem de dir...
Alerta!
Hi ha versions que no diuen això, sinó que diuen que és d'una altra, no? Ara, de tota manera, els arguments de la Lola Badia tampoc et semblen a mi bastant irrebatibles, eh? Vull dir, penso que a veure, que s'hauria d'estudiar. Fer un congrés i amb aportacions d'estudiosos de diferents aspectes, de diferents àmbits, doncs que fem un estudi a fons del llibre i concloure si és o no és d'aquest autor. Aquí diu ara uns que sí, i fem espectacle, i l'altre uns que no, i no donar arguments, clar, ni una cosa ni l'altra ens serveix. Caldria més rigor, més d'allò, i més estudi, i més esforç per poder demostrar una cosa o l'altra, amb arguments més concrets. No així. I a més bé dir que la Biblioteca Nacional canvi la catalogació, això és una cosa que ni ens va ni ens ve. Que faig el que vulguin la Biblioteca Nacional de Madrid. Si volen canviar, que ho canviïn, si no, que no canviïn. El problema no per això la gent ha de deixar de llegir-ho. L'important és que la gent llegeixi Curial i Güelfa, i no que si és l'autor és tal. Vull dir, també has dit allò de que Quixote de Cervantes també és discutible. Ja parlen de Miquel Servent com a autor i que es va fer en català a la primera edició, vull dir que vam parlar-ne un dia aquí. Per tant, no sé, a vegades això cal estudiar-ho a fons, amb arguments, amb proves lingüístiques.
Bé, nosaltres el que hem de fer és posar la informació a l'abast de la nostra audiència, perquè si la gent no ho sabia, que la gent sàpiga que hi ha hagut aquesta polèmica aquestes últimes setmanes. Tens més notícies, Joan?
No, sí, tinc una.
Digues.
No, dic que nosaltres que som persones lligades al món de l'ensenyament o de l'educació, doncs hi ha un article que parla de Dona i memòria, el compromís vital de les germanes Urís amb Z final. Una exposició reconstrueix la vida de les germanes navarreses, precursores de l'ensenyament modern, partíceps dels moviments polítics i socials de la primera meitat del segle XX. Sí, però no parlem perquè aquestes germanes van ser d'allà i prou, sinó que van venir aquí, clar, perquè si no aquí no en sabríem res, no? A la Biblioteca Ca l'Arrelo de Girona hi ha fins al 31 de març una exposició sobre les germanes Urís, Pepita i Elisa. Són considerades precursores de l'escola moderna a l'estat espanyol. Són navarreses, van estudiar a Madrid i tota la seva vida professional la van fer a Girona i a Lleida. Fa molt poc que se n'ha produït, pogut reconstruir les vides a partir dels seus arxius personals recuperats per una amiga a Berlín. Sí, perquè aquesta història comença a Badot Zain i acaba a Berlín Oriental. i tot el que passa entremig és un material literari o cinematogràfic d'alta volada. Segur que l'editor escriuria a les guardes del presumpte llibre que és una història trepidant i que no deixa ningú indiferent i que conmou totes aquelles coses que se solen escriure per atreure l'atenció dels lectors. I en el tràiler de la pel·lícula apareixien escenes picadetes de la Guerra Civil Espanyola, de la Resistència Francesa o de la Guerra Freda. Bé, no us explico això, us recomano que, per no allargar-me, doncs aneu, consulteu bé la web aquest article que parla d'aquestes germanes, perquè explica allà, és molt, bastant llarg, parla de l'educació a Madrid i viatge a Catalunya, on van treballar la seva militància política amb els comunistes, després amb el PSUC, després doncs, van ser fundadores d'aquest partit, l'exili també, i per això van anar a parar a Berlín Oriental. Però van tenir molta mala sort amb els governs que hi havia, amb la primera dictadura, que era de Primo de Rivera, i amb la segona, que era de Franco. I per tant, tot això es va tocar de ple amb la seva feina de recuperació d'una escola creativa i científica.
Més notícies. Malauradament hem de parlar de la mort d'un poeta i dramaturg, Derek Walcott, que havia estat anomenat Premi Nobel de Literatura l'any 1992. Era un dels referents de la poesia del Carib i un dels representants del realisme màgic poètic. El poeta i dramaturg Derek Walcott, guardonat amb el Premi Nobel de Literatura l'any 1992, va morir fa pocs dies, als 87 anys. Ens assabentàvem d'aquesta notícia fa uns dies, això és el dia 17, avui és 21, fa 4 dies. Considerat un dels referents de la poesia del Carib, Walcott va ser un dels representants del realisme màgic poètic. Walcott havia nascut l'any 1930 a Castries, una ciutat de l'illa volcànica de Santa Lucía, que forma part de les Petites Antilles. Després d'estudiar a la Universitat de les Índies Occidentals, a Jamaica, Walcott es va traslladar el 1953 a Trinitat, on va treballar com a crític de teatre i d'art. Més tard va obtenir una beca de la Fundació Rockefeller per estudiar a Nova York. Va escriure una quinzena de llibres de poesia, entre els quals destaquen El viatger afortunat, de l'any 1981, Estiu, 1984, i Homeros, de l'any 1990, l'únic llibre traduït en català, en traducció de Ferran Estellés, per part de la institució Alfons el Magnànim. Aquest llibre, Homeros, és un treball èpic, format per 7 llibres, que trasllada les històries de la Ilíada i l'Odissea a una illa antillana. De fet, l'experiència de créixer en una excolònia britànica va tenir una forta influència en la vida i l'obra de Walcott, que està considerat un dels principals poetes de parla anglesa. Els seus poemes estan molt marcats per la seva procedència caribenya i pel mestissatge de cultures i races del seu entorn familiar. Més enllà de la seva faceta com a poeta, Walcott va escriure i dirigir més de 80 obres de teatre. També va exercir de professor a diverses universitats del Carib i va ensenyar art dramàtic i literatura a la Universitat de Boston. L'any 1971 va ser guardonat amb l'Obie Award per l'espectacle Sueño en la muntanya del Mono i el 2011 va rebre la medalla d'or de la reina a la poesia pel llibre White Egrets.
Bé, seguint amb les notícies de noticiari, anem parlant de que Joan Puig de Fàbrega guanya el 15è Premi Gabriel Ferreter amb l'obra Deshora. És un poemari que reflexiona sobre com les persones ens relacionem amb el món i amb nosaltres mateixos a través de la paraula. Una ratlla vertical recorre Deshora, el poemari de Joan Puig de Fàbrega, amb el qual ha guanyat aquest 15è premi. L'obra consta de 5 parts separades per aquest traç vertical que actua com un camí per lligar les seccions, explica l'autor. El poema és de Deshora, escrits els últims 3 anys, reflexionen com les persones es relacionen amb el món i amb nosaltres mateixos a través de la paraula, com he dit abans. El poeta, escriptor i Jordi Corudella, que ha format part del jurat, destaca que la maduresa de l'autor dota de capacitat reflexiva els poemes i defineix la veu poètica del guanyador com a enormement atractiva gràcies als tons de novetat. Bé, Puig de Fàbrega és tècnic oceanogràfic i combina aquesta professió amb escriptura. A banda de Deshora, és autor de reculls com ara Antilles, Leonard Mundé 2010, Casa Nostra, Tinta Invisible 2013, i també és un, o ha guanyat algun altre guardó literari com el que organitza l'Ajuntament de Sant Cugat i la Comissió Ciutadana Gabriel Ferreter. Bé, les edicions anteriors van tenir aquest premi Eva Baltasar el 2015, Josep Domènech i Ponsatí el 2014 i Dolors Miquel, que vam parlar el programa passat el 2016, i Ànic García el 2003 i Mar Romera el 2002.
I ara sí, l'última notícia, un recordatori més aviat, un recordatori d'un parell d'esdeveniments, i són festivals literaris. Avui és dia 21, dimarts 21, doncs resulta que aquesta setmana hi ha dos festivals de literatura. Del dia 23 de març a l'1 d'abril, a Girona i a Olot, es farà una nova edició del Festival MOT, Festival de Literatura. Del 23 de març a l'1 d'abril, diu que segueix apostant per la literatura de qualitat. L'edició d'enguany porta el títol Escriure el passat. El passat és un dels fils que constitueixen el teixit narratiu d'algunes de les més importants i rellevants veus literàries contemporànies, que indaguen sobre el temps present i molt especialment sobre la nostra fràgil retenció del passat. Si us interessa saber més dades o més informació sobre aquest Festival MOT, molt senzill, http://festivalmot.cat. I a més, aquesta setmana, o sigui demà, avui és dia 21, doncs demà, dia 22, del 22 al 26 de març, recordeu que a la ciutat de Barcelona, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, teniu Cosmòpolis 2017, la novena festa de la literatura amplificada. Entre els autors internacionals que han confirmat l'assistència al festival, destaquen l'artista britànica P.J. Harvey, que en l'acte de cloenda llegirà els seus poemes per primera vegada. El cineasta i escriptor alemany Werner Herzog, per exemple, autor de Aguirre, la còlera de Déu.
Sí, molt conegut aquest autor.
També seran el CCCB Timothy Morton, filòsof i autor del concepte, d'un concepte que ara mateix no tinc aquí. També, doncs bé, no patiu, perquè si voleu anar a veure què s'hi fa al Cosmòpolis, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, és molt senzill, podeu anar a la pàgina web Cosmòpolis Alerta, que s'escriu amb K, Cosmòpolis amb K, .cccb.org. Doncs ja ho veieu, aquesta setmana veritablement teniu moltes propostes literàries.
Bé, amics, acabem el programa amb una frase final, diguem-ne que, a veure si penseu una mica durant tota aquesta quinzena. No són els 15 dies seguits, però una mica sí.
Sí, els 15 dies seguits, i tant. dia i nit.
La frase és la següent. Cull, verge, les roses, mentre és fresca la flor de la teva joventut. Però recorda també que alhora la teva vida s'escola. Això va dir Dècim Magne, també conegut com a Ausoni, poeta llatí que va viure entre el 310 i l'any 395 aproximadament.
I de fet, els poetes renaixentistes francesos, aquells d'aquell grup que se'n deia La Plèiade,
sí,
on hi havia Joaquim d'Aubelé i altres,
també ho deien.
Parlen molt d'aquest tema, la qüestió aquesta del pas del temps, el carpe diem, aprofita la bellesa.
Sí, perquè és que és bastant real. El temps passa realment volant i a cap d'un temps ja gires i ja ets un home gran i vell. I per tant, doncs, val la pena aprofitar els moments que vius.
Bé, doncs, avui, el programa d'avui ha estat el Dia Internacional de la Poesia. Esperem que l'hàgiu gaudit. Esperem que hagi llegit molta poesia durant tot el dia. I l'any que ve hi tornarem a ser, el Dia Internacional de la Poesia. Però no ens caldrà esperar fins l'any que ve per tornar a sentir el tirant de llibres. D'aquí 15 dies hi tornarem. El dia 4 d'abril tornem a tenir el següent tirant de llibres, el número 328.
Ben ple d'activitats i de coses i de propostes.
Us esperem. A reveure.
I llavors.
Participen en aquest programa de tirant de llibres les persones conductores Francesc Pina i Esra Sulgic, la col·laboració de Maria Danés i les corresponsalies d'Empar Murelló, Sílvia Romero, Pau Badell i Octavi Serret, amb el suport tècnic de Ponset Ràdio i amb la coordinació i direcció general de Joan Roviralta. Ens tornarem a trobar dimarts, d'aquí a 15 dies, de 9 a 10 de la nit, al 107.7 de la FM, al web santsaloni.cat/ràdio en directe i a l'aplicació TuneIn. Trobareu tots els programes ja emesos a santsaloni.cat/ràdio a la carta, apartat tirant de llibres, i també al Facebook del programa. Gaudiu d'unes bones lectures i molt bona quinzena!